Hola i benvinguts al Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio sobre les competicions femenines. Avui tinc una renovació, un partit i una xifra per vosaltres. La renovació és la de Pere Romeu. El club el vol lligar per mínim dues temporades i les negociacions amb el tècnic del Barça començaran en breu. El partit és el clàssic. Tres partits en nou dies, tres duels al Barça contra el Madrid per quedar-nos ben tipes. Arribarà temps mapi per algun d'ells, hi haurà rotacions al de Lliga, de seguida en parlem. I la xifra és la de 16.000. Els seients que tindrà una ampliació del Johan Cruyff, proposada per la Junta Directiva i que ha agafat per sorpresa la secció del Barça femení. Us explicarem el per què. Comencem!
Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.
I com sempre aquí, acompanyada de la Ruth Vilar. Ruth, com estàs?
Molt bé.
Avui carpeta de renovacions, tot i que ens agradaria més que parlessis de les jugadores i no és d'una jugadora, de les que ens parlaràs avui.
No, avui una renovació no jugadora.
Maria Ticas, també al meu costat, ja a punt per Madrid?
Sí, sí, demà viatgem i cap allà per tot.
Bé, et quedes allà o tornes diumenge? O el diumenge
no, vaig al de Lliga.
Al de Lliga no hi seràs.
No, no.
Molt bé, doncs ens veurem el Di Stéfano dimecres per aquest Madrid-Barça, l'anada dels quarts de final de la Champions, que en tenim moltes ganes. Fa tres mesos que les esperem, hi seran la Ruth, hi serà la Ticas, i després l'Andrea Ors i la Paula López no hi seran perquè han estat a Torrevieja aquest cap de setmana.
Que feia superbon temps.
Un fred. Ens van enganyar.
Hem passat una rasca.
Sí? Sí.
O sigui, entre tants guiris que havia i el fred, jo pensava que estava a Noruega allà. Senyal d'Oslo! Ho és claríssim.
Clar, podria haver estat Oslo, però no. Heu tornat sense apartament de Torrevieja,
Sí, jo ni que me'l regalin, t'he de dir.
No. La zona, bueno,
no acompanya gaire.
No. Ruth, no saben ni què és l'1-2-3.
No, evidentment que no.
Per tant, us queda lluny els apartaments que regalaven en aquell concurs de la U de fa molts anys, molts anys. Bé, ara ja hi som totes. Tenim aquí també els nostres amics de Panini, l'àlbum A Punt, que ara després arribarà la vostra part favorita del podcast, que és obrir els sobres, però abans hem d'obrir joc i fer futbol. Et deia, Ruth, que portes una carpeta de renovació, concretament la del tècnic, de Pere Romeu, perquè, sí, em deies avui, compte que això s'està escalfant.
Sí, perquè el Barça, la idea del Barça és presentar una oferta de renovació a Pere Romeu, una oferta no condicionada a resultats, és a dir, que és una oferta que li poden fer en les pròximes setmanes, perquè no serà condicionada a que guanyi la Champions ni a que guanyi la Lliga, és evident que sí.
No, el repte aquesta temporada està clar que és Oslo, però no estarà condicionada a això.
No serà condicionada, per tant, el Barça li presentarà una oferta a Romeu de renovació en els pròxims dies, una oferta de renovació de mínim 2 anys. Uh-huh. I a partir d'aquí, segons vagi la negociació, poden ser 3, poden ser 2+1, dependrà dels acords que arribin. Passa allò sempre, no?, que els entrenadors i jugadors, sobretot les jugadores, ara també hi acostumen més a demanar contractes llargs.
Sí.
I el club intenta contractes més curts. Doncs aquests 2 mínim que li oferirà el Barça a Pere Romeu, si no hi ha cap daltabaix d'aquí a qui li ofereixin, però el pla és oferir-li renovació per 2 temporades mínim i a partir d'aquí negociar si són 3 fixes, si són 2+1 condicionada a resultats, o veurem a quin acord s'arriben, però sí una oferta de renovació a Pere Romeu per com a mínim 2 temporades més.
Aquesta és la segona temporada de Pere Romeu. Li van donar el càrrec sense experiència com a entrenador del primer equip femení i després de 2 temporades potser ell està en disposició de demanar algunes coses. També és cert que té aquella taca de la final de la Champions de la temporada passada a Lisboa. Per vosaltres, Pere Romeu fins al moment està complint les vostres expectatives?
Per mi té molt mèrit tot el que ha fet, sobretot aquesta temporada. Crec que sí que deies l'ataca de l'any passat. Tots els entrenadors, tant Lluís com Jonathan el primer any, Pere el primer any perden aquella final de la Champions, li podem donar una segona oportunitat. Sí que és veritat que cada vegada és més difícil i que la situació del club, en comptes d'anar cap amunt, ha anat una mica cap avall i per mi té molt mèrit. Crec que triguen una mica en fer-li l'oferta de renovació, també pel que tinc entès està una mica sobre la seva taulada, és ell realment que ha decidit. Crec que més que el que li puguin oferir econòmicament, crec que és important que ell tingui clar quin projecte pot tenir, amb quines jugadores pot comptar, si es poden fer fitxatges o no. Crec que això és molt important. Però, vaja, crec que és important que es tanqui ja aquesta carpeta, perquè tot el que sigui planificar per la pròxima temporada i les següents, sí que va dir Marc Vives que ho estaven fent conjuntament amb ell, però al final la peça clau d'un projecte és l'entrenador i com abans millor.
I que no creieu que s'ha inventat com a moltes jugadores al final?
Sí.
Sí, o sigui, també per les circumstàncies del
necessitat,
club. Per necessitat. Però s'inventa Aixa, apareix Carla Julià, que sí Quica de nou, que sí Pina de nou, que sí...
Home, jo crec que també se li ha de donar aquesta continuïtat. Vull dir, al final, si l'any passat perdem la final de Champions, però, ostres, el fet d'arribar-hi amb les circumstàncies, sent la primera temporada...
I el 8-2 al Chelsea.
Exacte, vull dir que ja no és tant a nivell de resultat, mira, l'any passat van perdre la final de Champions, sinó, ostres, tot el camí que està fent, no?, aquestes oportunitats que ha estat donant a les jugadores i com està ell muntant un puzzle que, donades les situacions de les baixes, les lesions, el canvi aquest generacional, no?, el fet de confiar en jugadores joves, ostres, crec que és això, no?, que sí que se li ha donat aquesta oportunitat.
I que tampoc no hi ha millor...
Capera
per seguir aquesta feina, no? Vull dir, tampoc canvia cap entrenador amb tantíssim potencial que vingui el Barça i funcioni d'una.
No, el seria agafar un Oscar Bellis, però clar. Yeah.
Sabeu quin entrenador m'agrada molt? Així, llançant un triple, el de la Reial Societat. L'Arturo.
El que va estar al Granada, també.
Aquest entrenador, bueno, jo l'he potenciat.
Treballa molt bé, les seves jugadores, les seves plantilles, sí que és cert que...
I treballa amb gent molt jove.
Però volem que segueixi Pere.
Sí, volem que segueixi.
I les jugadores, també. Ho dèiem a principi de temporada, no?, que ens havia sorprès quan començava, que sempre que podien aprofitar per dir...
Però fins i tot l'any passat, quan no estaven bé les coses.
Sí,
i ho han continuat fent. Bé, doncs, Pere Romeu, que ja veurem, perquè efectivament han d'anar i ella ha de voler quedar-se, que les seves declaracions de moment són de predisposició, però cal veure, s'han de posar d'acord, però la intenció del club, us ho explicava la Rubilà, són mínim 2 anys més per Pere Romeu. I gairebé 3 mesos d'esperant, en aquest moment per fi arriba el tram decisiu de la Champions, per fi n'acabarem ben tipes de trobar-nos amb el Madrid. No volies caldo, 3 tasses, perquè entremig de l'anada i la tornada, com dèiem abans, es juga el diumenge a partit de Lliga també a Madrid i, per tant, es veuran les cares tot sovint les jugadores del Barça en els pròxims dies. Imagino que sou optimistes, però fins al punt de pensar que el Barça pot guanyar els 3 partits?
100%, que no té per què que passi, però crec que s'han de poder guanyar els 3 partits. Evidentment, si hi ha un que et pots permetre fluixar una mica és el de la Lliga, però no crec que fluixin perquè saben que si guanyen aquest clàssic tenen la Lliga al sac.
Però jo crec que fins i tot per golejada, És que jo veig el Madrid molt fluixet, de fet...
Però allà el camp costa,
Allà el camp costa, però el nivell del Barça és massa superior.
Sí, i a partit doble el Barça es fa fort amb això, sobretot 100%. Amb els de Champions.
L'eliminatòria és 100% i
Ahir vaig parlar amb la directora esportiva de l'Eibar, que va jugar contra el Madrid, i em va comentar que físicament les veia molt malament.
És veritat que...
Van jugar moltes suplents.
Sí.
Va fer moltíssimes rotacions que s'ha d'anar l'últim partit de Lliga.
A mi m'ha decebut una mica.
I jugadores del B també. Mm. Jugadores del B amb el Madrid també.
Potser per com va començar la temporada. Bueno, com van començar amb Pau Quesada, al principi no, però després com va anar millorant i ara és com que ha baixat una mica. També trobo que estan pagant, entre cometes, al final tot això els hi passa als equips que acaben jugant totes les competicions i crec que el tema rotacions, el Madrid no mai havia fet gaire rotacions i ara s'han trobat en què ho han de fer. I també la part importantíssima que ho hem dit moltes vegades és que no tenen punta.
No.
Els ha sortit molt malament el fitxatge de Brun, perquè Brun és una nou clara, que a més venia amb un molt bon cartell d'Europa.
La màxima golejadora del Madrid en Lliga Weir.
Sí, sí.
Que tampoc està en el seu millor moment.
I no és davantera centre, Weir.
No. Però així com aquest fitxatge els ha sortit molt bé...
Tot i que jo potser la posaria.
Jo també la posaria. De fals nou. Sí, sí. Aquest fitxatge els ha sortit superbé perquè Weir és una jugadora que ha fet créixer el Madrid. El de Brun, que havia de ser en aquest sentit, doncs ha estat molt temps de baixa perquè es va fer un cop al cap i està molt temps de baixa.
Sí, i fa pinta que no acabarà temporada.
Ara torna a estar de baixa i a més a més ha marxat al seu país a tractar-se, vull dir que no està ni aquí. Per tant, aquesta punta que...
Sí, des de Madrid deien que no fa pinta que torni a jugar aquest any.
I el tema d'Alba Redondo, que tampoc ha acabat d'explotar. Al Madrid.
Creieu que troben a faltar Toril?
Jo t'haig de dir que els dos primers plantejaments de Pau Quesada contra el Barça, Lliga i Supercopa, a mi aquell Madrid em va agradar. Evidentment el Barça continua sent superior i per això va continuar guanyant. Però el de Copa de la Reina, per mi aquell Madrid aquell dia no va estar bé ni el plantejament ni les jugadores.
Jo crec que els hi deu generar com molta frustració. Perquè deuen veure que les vaig a pressionar, em superen, em quedo enrere, també em superen. Llavors hi ha un punt que no saben molt bé què fer.
I pel que fa al moment del Barça, sí que és cert que amb l'eliminatòria amb el Badalona, potser fins i tot per a Romeu, que és estrany, va ser crític amb les seves jugadores, però ja a veure el cap de setmana que han recuperat, com a mínim, l'eficàcia golejadora amb aquest 7-1 davant l'Atlètic
Club. Tampoc és casualitat les declaracions de Pere aquí, perquè crec que, almenys, no sé si ell ho ha percebut així, però s'ha percebut una mica com una sensació de baixar una mica la intensitat als entrenaments, en els partits, i crec que va ser una mica un toc d'atenció de... Hem anat traient aquests partits, hem tret l'eliminatòria com hem pogut, hem tret el partit de Riazor com hem pogut, però espavilem, que ve l'important, i ara no és moment de baixar els braços. I crec que Pere és intel·ligent fent aquestes declaracions per agitar una mica el vestidor.
Sí, que ningú s'adormi, perquè realment aquests últims partits i el dia de la tornada contra l'Ona Badalona, la primera part...
És que era el mateix que s'estava fent a l'anada.
Exacte, un mig camp lentíssim, poques ocasions clares, el Barça no estava fi, no estava bé, i va ser evident, i per això Romeu va fer aquest toc d'atenció després del partit. No?
Ja podem parlar de Carles Julià? Li he enviat un missatge avui, Carles Julià.
Li has enviat un missatge.
T'ha contestat o no?
No. Bueno, fa dues hores. Aquestes generacions ja sabeu que tarden dies en respondre.
Li has enviat un missatge públic per Instagram.
Superpúblic. Feu-li like, eh?
Ah, públic. Pensa que és un DM.
No, és que els té tancats la tia.
Ja, i algun dia també...
Home, és que deuen rebre una de missatges.
Ja, com deuen rebre una de missatges.
Però perdona, com aquest dia t'escric, si t'escric l'Andrea, com no li contestes?
Una cosa que és important, li he dit, estic repassant el partit que vas fer contra l'Atlètic i és d'un nivell altíssim. Avui n'en parlarem al Fem Futbol. I a majúscula li he posat la nostra jugadora.
Li podem dir Ronaldinho o no?
Li podem dir.
Que va tornar a jugar d'extrem dret i va tornar a fer un gol molt semblant a aquell golaç que vam comentar, retallant, quedant-se sense angle per la dreta i fent un gol on gairebé no tenia ni espai per xutar i vaja, amb aquestes rotacions Pere Romeu va tornar a confiar en ella jugant al davant.
Però el millor de tot és que després a la zona mixta va sortir amb les mans a la butxaca i amb tota una parsimònia, com dient aquí sóc una veterana i la tia té 19 anys i va sortir allà amb les mans a la butxaca.
Té bon caràcter, té bon caràcter.
Agrada.
Per cert que aquest partit va acabar tocada Kika avui dilluns. Només ha fet part de l'entrenament, no ha pogut fer l'entrenament, pendents de l'entrenament prepartit de demà dimarts, aviam si el pot fer o no Quica i si està a punt. Em sembla que Quica està en un moment molt dolç, no sé si també és perquè quan surt normalment els rivals ja estan cansats i ella pot brillar molt més, però les dues sacsejades o tres sacsejades que ha fet en els últims partits sortint des de la banqueta han estat, jo crec que, per destacar.
En principi, però, encara que Quica estigui recuperada, no entra a l'onze de gala de Pere Romeu, no? Seria amb Vicky, Patri i Alexia, no?
Sí, potser d'extrem, però...
D'extrem, però qui treus? Graia, Empall o Urpina?
Ja no ho sé.
Jo l'heig titulat potser diumenge, al partit de Lliga.
Sí, 100%. Clar. Depèn de com estigui, evidentment.
És que diumenge haurien d'entrar totes. Hauria d'entrar Carla Julià, Serra Jordi...
Això hauria de descansar.
Això ja és de les que descansen. Ja. Sí.
Perquè la parella de centrals de dimecres, us imagineu que és Paredes Aixa, no?
Sí, jo penso que sí. No arriscaran
encara
amb
Mapi. Encara que
entrés Mapi, no la veig, perquè al final també és una... cosa de sensacions i entrar en un partit en un moment des de l'inici tan important, crec que hauria de començar a fer-ho progressivament després de, sobretot, d'haver seguit aquest tractament conservador. Que
és del 7 de febrer, dèiem, vull dir que fa molt de temps que
sí, és veritat, la Patri quan va tornar a progressió, però de cop va ser titular a...
Potser
sí,
la veiem al partit de Lliga.
Sí.
Potser, Mapi, avui dilluns ja s'ha entrenat amb el grup i, per tant, té molts números. d'entrar a la convocatòria pel partit de Champions contra el Madrid.
Andrea, si la Carla Juliet respon al missatge, sobretot avisa'ns.
Per sí, un crit.
Vols demanar la pilota d'or per ella? Perquè ell,
no,
perquè
primer ell la Pati.
Però que hi ha un oient fidel que diu que demana la pilota d'or per totes, i té raó, perquè tu demanes la de Patri i l'Andrea cada setmana...
Jo cada demana, setmana vaig demanant una.
Has demanat a Salma...
A Sydney
també.
A Brooks també
vam demanar la pilota d'or per ella.
I aquesta setmana li demanem la pilota d'or a Carla Julià.
No, però ojo al Copa, no? Es diu Copa, no?
El de joves.
Sí.
Ah. El de joves potser aquest és el que es va endur Vicky López?
Sí, exacte.
Ojo l'any que ve a París, un Carla Julià, Clara Serra Jordi, això totes allà.
Seran totes les del Barça?
Sí.
Que fort.
Per cert, que deies ara d'oients fidels, tenim un oient fidel, que és l'Edgar Ballarín, el guionista de l'APM.
Ah, sí, és veritat.
Que aquest setmana ens ha fet sortir en un dels cacs de l'APM. Ha fet sortir la Sònia en un tros del Fem Futbol al cac de l'APM.
Aplaudiment a l'APM.
Si no sos a l'APM, no ets ningú, eh?
100%.
Som molt de l'APM. Vinga, doncs, cada cop tenim oients més il·lustres, us fixeu, eh? Últim enfrontament europeu entre Barça i Madrid va ser la temporada 21-22, fa 4 anys, 1-3 a l'anada, 5-2 a la tornada. Recordareu el 5-2 perquè és el primer cop que s'obria el Camp Nou, es va fer rècord d'assistència. Va anar a l'estadi?
Sí.
No. No, sabeu què passa?
Era Apolo.
No, però sabeu què passa? Que jo fa 4 anys treballava per un club que igual no quedava molt bé presentar-me allà.
Ah. No, és veritat, que treballaves... Vols que el diguem? O...
Sí, a l'Espanyol. Sí,
treballaves a l'Espanyol.
Dolors Espavila, que hem de progressar, hòstia.
Dolors Rivalda, responsable de l'Espanyol femení. El cas és que la resta sí que vau anar, com ho recordeu? Perquè jo crec que va ser un dels moments o dels partits més emotius, per mi com a mínim, de la història de l'estadi.
Aquí la Pas, persona altament sensible, va plorar. Crec que era dels meus primers partits així importants com a periodista, perquè l'anterior, com que encara hi havia mig Covid, els havia mig fet des de la redacció i tal, i aquell va ser com el meu primer així guai, i em vaig emocionar molt, i aquí tirant-nos una mica floretes també vaig sentir com que nosaltres érem bastant part de tot allò, de tot el que es va aconseguir. Jo mai havia vist un estadi que el Johan, quan l'havia vist més o menys, encara hi havia restriccions pel Covid, etc. Al mini tampoc hi havia tantíssima gent, i veure l'impacte del Camp Nou, el moment d'encendre les llumetes, el moment de cantar a capella Alexia, o sigui, se m'ha semblat com tan heavy tot que em vaig emocionar i...
Jo igual. Jo en aquell moment era responsable del femení del Premià de Mar, i juntament amb el meu company, amb el David, vam organitzar una sortida amb totes les nenes del femení.
Vau arribar a l'hora?
No, perquè va arribar moltíssima gent tard pels accessos.
Sí. O sigui, vam arribar justos. Crec que el partit ja havia començat i nosaltres encara estàvem entrant, però bé, de fet, ostres, va ser un fet molt emotiu tant per nosaltres com a persones, no?, que estimem molt el futbol femení, com per les nenes, que hi havia nenes que no havien anat mai a cap estadi.
Ai, és que s'han posat la pell de gallina.
Va ser molt maco, la veritat.
Va ser de pell de gallina. No sé si no recordo malament, la mare d'Alexia va arribar al descans, pot ser?
O gairebé al descans.
Sí, van arribar molt tard perquè venia amb l'autocar des de Mollet, amb tota la família, i realment va ser... Jo crec que amb el temps ja hem après que s'ha d'anar amb temps.
Sí.
Més aquestes hores d'hora punta de trànsit a Barcelona.
Exacte, 6:45 de la tarda, recordem el pròxim Barça-Madrid, 2 d'abril, 6:45 de la tarda és el Dijous Sant, per tant també hi haurà molt de trànsit.
Aneu amb temps. Qui va arribar tard també, o això ara va arribar tard i es va endur una multa. Això ho podeu llegir en un llibre.
Ara que ho dius.
I Mariona se la va evitar perquè estava conduint cap a l'estadi i va veure que no arribava i li va dir al seu tiet: acaba de conduir tu, i jo vaig corrent. Sí.
Ah, perquè les jugadores estaven citades a l'estadi, no a la ciutat
esportiva. Les lesionades, que era Mariona, això, i no sé qui més hi havia, no sé si Lique... Podien optar o anar amb el bus de tot l'equip o anar pel seu compte a l'estadi, i elles havien decidit anar pel seu compte i, evidentment, arribaven tard perquè no s'esperaven tanta cosa.
Menció del llibre de la Tica.
Sí, he venit a hablar de mi llibre.
S'ha de comprar, que és molt bo, i descobrireu ara coses com aquestes. Doncs el Camp Nou, que esperem que es torni a omplir per aquest Barça-Madrid, quan arriben els partits importants, els partits de Champions, doncs elles també hi tenen dret de jugar al gran estadi. De moment el petit té capacitat, no arriba per 6.000 espectadors, o 6.000 clavats són?
6.000.
6.000 clavats. Però fa uns dies Joan Laporta va plantejar la necessitat d'ampliar el Johan Cruyff per poder jugar partits del masculí durant la instal·lació de la coberta del Camp Nou i ja aprofitar i fer una ampliació permanent pels partits del femení i del filial masculí. Tot sembla força embrionari, fins al punt que la secció del femení, Ruth, és que no n'estaven informats.
No.
Els ha agafat per sorpresa.
Sorpresa total, aquest projecte d'ampliació del Johan Cruyff. A més, l'altre dia, a tot costa, vam tenir Centelles, el responsable de l'Espai Barça, i em va donar molts detalls. Va dir que estan acabant de fer el projecte, que és veritat que encara no s'ha presentat a l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, però va donar molts detalls de com serà. Va dir que s'augmentarien aquestes 10.000 localitats, que només implicaria la zona de lateral i una mica del gol nord, que seria una execució ràpida i que a nivell d'estructures era molt senzill perquè tot estava molt prefabricat i no era una obra complexa. Donava per fet que estaria a punt aquesta remodelació feta al setembre del 2027, que és quan la necessitaria l'equip masculí si és que es col·loca, quan s'hagi de col·locar aquesta coberta del Camp Nou. Va explicar que el tema dels accessos no hi havia, i de mobilitat no hi havia problemes insalvables, que a nosaltres ens ho semblaven.
Qualsevol que hi hagi anat al Johan Cruyff en un dia de partit veu els problemes insalvables.
Doncs triplicant l'assistència.
Optimistes en el club.
Que havien parat amb el tram baix, que havien parat en transports metropolitans, que augmentaria les freqüències i que això no seria un problema, que el tema dels aparcaments tampoc ho seria perquè ja ho tenien estudiat. Bueno. I, evidentment, sorpresa, com dèiem, a l'estructura o dins del Barça femení, sobretot perquè coincideix amb un fet, que és que l'assistència a Johan Cruyff ha baixat aquest any. I Centelles deia, el Barça femení necessita un estadi més gran, doncs ara mateix les assistències no ho demanden. Mira, la temporada 24-25, la passada, hi va haver una mitjana d'un 77% de l'aforament al Johan Cruyff. Aquesta temporada, la mitjana, sumant-hi l'últim partit contra l'Atlètic Club, que és un bon partit pel que fa assistència, és d'un 66%.
Baixat,
és a dir, que ha baixat 11 punts.
Que potser també per la dificultat que hi ha entre això, no? Entre aparcar, arribar amb condicions, vull dir, que a vegades per la gent és una mica, feixó.
Jo quan vaig entrevistar Xavi Puig la setmana de les eleccions per veure les dues propostes i tal, una cosa que no vaig acabar posant al text perquè no m'hi cabia, però que em va comentar, era millorar el tema de l'assistència via ticketing, via tot, i una de les coses que s'estaven o que es podien estudiar era el tema de, per exemple, quan el masculí va jugar el Johan uns partits, es va facilitar temes de transfers, de llançadores, etc., des de Barcelona, perquè la gent tingués més fàcil anar, i era una cosa que amb el masculí sí que es va fer, amb el femení no s'ha fet, o crec que mai, i que també s'estudiava, en aquest sentit, facilitar una mica el transport i els accessos a l'estadi.
La sensació del femení és que la gent està disposada a anar al Johan si hi ha un bon partit. Ja. Els bons partits, amb bons rivals, amb bon horari, bon dia, en aquests tenen una entrada bona que supera...
L'altre dia, déu-n'hi-do.
Sí, gairebé arribaven als 5.000 sí. No, espectadors, però que hi ha producte, que hi ha una mena de partits que costa molt per horari o pel rival, molts d'aquests de la Lliga F. També s'ha fet un petit increment, perquè algú deia, no, és que han pujat els preus de les entrades. Sí, és veritat, han pujat una mica els preus de les entrades, en el global seria un 20%, que és déu-n'hi-do. El que passa que, sobretot, aquesta política més agressiva de preus d'entrades es fan als partits que creuen que
grans,
es poden fer.
Sí.
És a dir, que amb els partits on no hi va gent, des del club tenen clar que no hi va gent, no perquè l'entrada sigui cara, sinó perquè aquell producte no interessa, aquell en concret. Perquè en els partits on hi ha interès s'ha fet una política més agressiva i en aquells partits sí que hi estan en gent.
Bé, el que sí que és interessant és que el club sigui ambiciós de cara a pensar que el femení anirà tenint gradualment cada cop més públic i que per problemes de dates l'any passat ens vam trobar que tenies unes semifinals contra el Chelsea en un estadi amb capacitat de 6.000 espectadors.
Aquest, sí.
Que si per, tens aquesta mena de tensions de, és que juga el masculí, no pot jugar el femení al Camp Nou, doncs que tingués un estadi amb 16.000 seients, que és la intenció de la Junta, seria molt interessant. Ara, tot plegat, suposa una sèrie de problemes que la Junta no hi veuen i ens felicitem, veurem si efectivament...
L'optimisme, dèiem. Sempre,
Jo també vull aquest optimisme.
Sempre optimistes, tu.
Bé, doncs veurem què és el que acaba passant, però tots aquests detalls ja els sabeu, els expliquem aquí al Fem Futbol. ha arribat el vostre moment preferit. Yeah! L'àlbum Panini toca el moment d'obrir sobres.
Aviam si toca alguna del Barça.
Porto dos programes sense que em toqui ni una del Barça. I, en canvi, em va tocar l'Atenea.
Veure si d'avui tenim sort.
La primera, Mael Lacrar.
Home, però què voleu?
Lisa Caicedo. M'estan sortint dos del Madrid.
Jo una ex-Barça.
Jo
també. Paula Fernández.
I Esther Laborde.
Jo tinc un spoiler, gent. Claudia Pina.
Una pilota d'or.
Quin cromo.
Home, i tinc una pilota d'or d'Andrea Ors. Smey Brooks.
Hola, aquests sobres.
Bé, són bons del Barça, Maria.
Cap del Barça i m'han tocat dos del Madrid. Linda Caicedo i Lacrar. I a sobre, amb aquests d'energi... No, és que ja estic agafant.
És un avançament de la Champions que ve ara. T'han de tocar jugadores del Madrid. Mira,
sí,
però tu estàs
bé del Barça.
Brun, tinc. Un dia més els amics Panini que ens acompanyen al Fem Futbol i menys obrir sobres i més enganxar, que mireu la de deures que tenim.
He de demanar un dia de teletreball
per enganxar cromos.
No, però és que al final no
és molt relaxant.
A tot costa que no compti amb mi.
No caldrà que anem al mercat de Sant Antoni perquè la gent vindrà aquí.
Aquí, a Catalunya Ràdio.
L'altre dia una jugadora de les petitones de l'Adam, del club, em diu: Paula, tinc molts cromos repetits per donar-te.
Mira, doncs a què espera? Només que els haurem d'enganxar, això ens ho posarà un problema. Jo crec que farem això que fan a l'escola de convivències, de cada setmana s'endurà un a l'àlbum i...
Home, cuida el teu hàmster.
Jo un cop al Johan vaig canviar cromos, eh? O sigui, que és una opció.
Partit del Johan. D'acord. Ens queda la secció de l'Andrea, la secció de la Paula i una decisió de la FIFA que pot ser important. Andrea, aquesta setmana ens portes tres talents de la Lliga Nord-Americana. T'ha agafat per aquí, eh?
Sí, és que saps què passa? Que fa dues setmanes que va començar aquest campionat i ara resulta que és un dels meus campionats preferits. Però perquè no el coneixia tant i he estat investigant, hi ha molt nivell, hi ha jugadores molt cares... Molt cares, però us he portat tres perfils perquè jo crec que Catalunya es mereix conèixer el talent nord-americà.
Vinga.
Va, el primer el coneixeu, figues. Giselle Thompson, d'Angel City. Té 20 anys i correcte. És la germana d'Elisa Thompson, extrem del Chelsea. Ella juga com a lateral dret i per mi, sense cap dubte, és la millor a la seva posició. És una jugadora rapidíssima, potent i amb molt impacte a camp contrari. Per mi... Té nivell Barça.
Home, i és un perfil que...
Així que, fitxen.
Bé, és possible que el Barça, si Ona no renova, hagi de buscar una lateral dret per la temporada.
Bueno, ara que l'ha dit l'Andrea, no? Pujarà el preu.
Té 20 anys. El problema és que és bastant cara.
Ah, és cara, eh?
Home.
Vaja, que si no pots renovar Ona, tampoc podràs pagar Giselle Thompson.
Sembla que no.
Vaja.
És una mica això. Va, la següent. Clark Hatton.
Ens agrada.
T'agrada?
Sí.
Del Vall de San Francisco. Té 20 anys i és mig centre. Fa un parell de mesos l'equip de San Francisco va pagar més d'un quilo a l'equip de Kansas per ella. I us he de dir que per mi els val. Deu ser la jugadora més perfil Patri.
Sí, és que té molta
que
tècnica.
Que últimament, exacte. És a dir, a veure, tècnicament no és Patri.
I dius,
ni de bon tros, però aquest posicionament, aquesta agressivitat en els duels és bastant
semblant. Gol.
I té gol. A mi m'agrada molt. És una jugadora que jo crec que té nivell top per jugar aquí a Europa. L'únic que, clar, li han pagat tanta pasta que es quedarà allà fent carrera. O sigui, imagineu al mig del camp d'Estats Units. Johannes, Hatton, molt top.
Sí, sí, al Mundial del 2027 estarem...
Allà estarem,
atentes.
A Brasil, entre caipirinhas, mirant a Johannes i a Hatton.
D'acord, doncs Giselle Thompson, Hatton, i et falta un tercer nom.
I la següent és Jadeen Shaw. Té 21 anys i et pot ocupar qualsevol posició d'atac. És una jugadora molt física i atlètica i juga al Gotham, que va pagar més d'un quilo per ella al North Carolina. I aquí aprofito una mica per explicar que surt de l'equip universitari de Tar Heel, que és l'equip més guanyador de la Lliga. Sí, perquè els oients i vosaltres ho sapigueu, hi ha 32 conferències amb lligues universitàries. I la de més nivell, ho diré ràpid, perquè no ho ubicam... que aquí m'espia molta gent, és Zona Atlantic Coast, que és la zona de Florida, Virgínia... Clar, jo ho estic estudiant perquè així se'm fa molt més àgil i molt més ràpid veure les millors, perquè totes surten d'allà, d'aquella zona.
Però val el que han pagat per ella o no?
Jo, aquesta jugadora, sí, jo crec que sí.
Bé, sí, tota jugadora val
que... És que aquestes jugadores són molt bones.
No si tenen calés, bueno, doncs no valen, no?
Però aquesta sí, que l'he dit jo.
Doncs aquestes que no, són els tres talents que ens descobreix l'Andrea aquesta setmana. Ens falta el triple.
El triple de l'Orts.
Tom Kerr, no. Aquest ja el vas fer la setmana passada i no era cap descobriment.
Aquesta broma m'ha fet mal, eh? Aviam, com ja són els nostres oients, Japó és campiona de la Copa Àsia d'en Austràlia amb gol de Mike Amano, del Tottenham, del Chelsea.
Molt bé, el Chelsea aquí.
Que, per cert, prop de 75.000 aficionats a l'estadi per veure la final. Vull dir, nou rècord. I avui es vinc amb una de les millors centrals del campionat. A veure si la coneixes, tiques. Toko Koga. Té 20 anys i juga al Tottenham. Aquest estil la va signar del Feyenoord i ja és titular indiscutible a l'equip anglès. Jo crec que té bona sortida, que és potent en carrera, bon joc aeri, però si vol fer un saltet més, ha de millorar en tots aquests aspectes. Però és una jugadora a seguir, faltaran centrals, aquí n'hi ha una de bona i que té molt bon potencial.
Toko Koga. Té nom a més per fer totes les bromes que vulguis.
Té nom de central de pasta, de calarons.
Ara que parlàveu del Chelsea, a la Lliga Anglesa li queden 4 jornades. Ara mateix el City té 46 punts, el segon és el United amb 38, el Chelsea és tercer amb 37 i l'Arsenal és quart. És a dir, per tant, l'Arsenal ara mateix quedaria fora de la Champions amb 35 punts, però té 2 partits menys. Queden 4 jornades i a l'última hi ha un Chelsea United. Jo crec que un dels dos es queda fora. Perquè l'Arsenal, si suma els dos partits que té...
Jo crec que guanyarà els dos que li queden.
Ojo el City, el campionat de Lliga.
Però és que tenen això.
Que no té res a veure amb l'això que ens has dit, eh?
Jo també m'ho he pensat.
No, és un altre.
No, que és una altra, ja imagino, però...
Sí, però que siguin cosines.
Sí. Que jo sàpiga, no m'ho he preguntat, ja miraré. No, no són familiars.
Us he de dir que celebraria que el Chelsea no es classifiqués per la Champions.
Sí, compte, aquesta temporada no estan especialment bé.
Crec que el United acabarà punxant en algun moment.
Però jo t'he de dir que a mi em fa mal veure l'Arsenal quart. Sabeu per què? Perquè ens van guanyar la final de la Champions.
No,
com
però l'Arsenal ara...
Virtualment
són segones. Sí, virtualment són segones.
Bueno.
Vinga, va, que ens queden un parell de punts. Perquè deia abans, hi ha una decisió de la FIFA bastant important d'aquesta mateixa setmana i és que Ruth, una entrenadora o assistent d'entrenadora per staff, de manera obligatòria a cada equip, seria la decisió que ha pres la FIFA en els tornejos que participin de la FIFA, és a dir, si el Barça vol ser, per exemple, l'antiga Intercontinental aquesta que organitzen, la temporada vinent ha de tenir o bé l'entrenadora, que no, perquè serà per a Romeu, és que ell diu que sí, o bé un membre de l'estaf dels seus assistents ha de ser dona.
Un membre de l'estaf d'assistents, eh?
Sí, d'assistents.
No, que hi ha una afició, un membre d'assistents. Sí, aquesta és la nova normativa. És difícil trobar entrenadores que tinguin la llicència UEFA Pro, que és la que et permet... que és la que et permet entrenar equips de la Lliga F, per exemple, però per ser segon entrenador o segona entrenadora no cal la UEFA Pro, amb la UEFA A ja n'hi hauria prou. Segons les últimes dades que va donar la UEFA, hi ha 188 dones només amb llicència UEFA Pro, és a dir, que són poquíssimes, i jo estava mirant el Barça què podria fer, perquè necessitarà una a l'estaf si juga aquesta...
Clar, per fer això primer ha de guanyar la Champions.
Sí, però... necessitaria si arriba a jugar aquest campionat, i he mirat que en els 7 equips femenins que té el Barça només hi ha una entrenadora, que és la del sub-11, l'Elisabet Romero, i cap altra dona ni com a assistent ni com a primera entrenadora. Jo, com l'Andrea, porto un nom. El meu nom és Berta Prat, segona entrenadora ara del Braga. Ha estat 3 temporades també al capdavant del Venècia, que el va pujar a la Sèrie B, i que és una entrenadora que havia passat pel planter del Barça i que ara està fent el seu propi camí com a segona entrenadora del Braga, de la primera divisió portuguesa, i que també han fet prèvies de Champions. I, és a dir, de nivell, doncs és el nom que jo porto.
Increïble aquesta informació, Ruth. Sí. O sigui, estic molt emocionada. Parlem aquí del Braga, vull dir...
A no ser que Miedema vagi molt ràpid perquè s'està traient el títol d'entrenadora.
Ah, sí? Ah, no ho sabia. Molt bé.
I llavors puguem comptar amb Miedema d'entrenadora, que crec que no.
Veus, la selecció espanyola, que jugarà al Mundial 2027, i això al Mundial del 2027 totes les seleccions ho han de tenir solucionat.
Començarà ja amb el Mundial Sub-20.
Doncs en el cas d'Espanya ho tenen resolt, perquè és Sònia Bermúdez la seleccionadora i per tant no tenen problema.
I
l'Aia
de segona, o sigui, que tenen tot cobertíssim.
No els hi sobren,
Increïble quan veiem a la Sònia d'assistent d'Escòcia.
A mi no m'ho trobaran, però la Paula, no? La Paula, que tens algun títol d'entrenadora, no?
Tinc el UEFA C i el UEFA B.
Doncs tens temps de treure, tens un anyet, no?
Sí, sí, sí.
Encara tens
vaig deixar d'entrenar per coordinar i he d'estar en actiu.
Anirà molt buscades, les UEFA A.
Ja ho sé.
comença a estudiar. Vinga, va, que hem de rematar-ho amb la teva secció, Paula, perquè aquesta setmana la Lliga F, més enllà de la victòria del Barça, també va guanyar el Badalona i va empatar l'Espanyol.
Així és, el Badalona Women va aconseguir una contundent victòria per 1-5 a domicili contra el Sevilla. Per part del conjunt badaloní, això, les jugadores encarregades de marcar els gols van ser un doblet d'Eitziar Pinillos, Lice Chamorro, Paula Sánchez i Loreta Kullashi. I a banda d'això, doncs, la lateral Celia Barclays va ser la MVP del partit, un partit molt complet per les de Badalona i que, bueno, estan en una bona posició a la Lliga, tranquil·les, crec que estan fent bona campanya en línies generals.
El Merval Llaster li feia una mica de por després de l'eliminatòria del Barça, que va ser un gran esforç per elles, que baixessin una mica i quan vaig veure el resultat vaig pensar, ostres, doncs
no, no, sí, crec que aquest any les jugadores estan contentes, estan motivades, confiant en el projecte, també confiant en l'entrenador, perquè,
sí,
com recordar-ho, van patir el canvi de staff i de fet les jugadores estan bé, estan contentes i crec que estan fent bona campanya aquest any. Aquest cap de setmana juguen a Palamós el dissabte 28 de març a les 12 contra la Lama al Pozo, un partit que a priori també han de dominar amb tranquil·litat i l'han de gaudir més que patir. I per altra banda, bé, l'Espanyol va empatar 1-1 contra el Madrid Club de Futbol. Van començar el minut 7 amb un gol en contra, però després al minut 27 una bona jugada entre Naima, Ona Baradat i Brown va permetre a l'Espanyol això marcar i sumar un punt de prestigi contra un bon rival. Va ser un partit d'àrees on les porteres pels dos conjunts van tenir protagonisme, un partit de transicions, així que, bueno, un punt que...
Quina pinta d'entrenadora, eh?
Que serveix per sumar.
Ona Baradat porta dos partits molt
bé.
Ho celebro, perquè és una
el míster i em fa punts.
Que t'està sumant, oi?
Sí. Molt bé, una veritat, la veritat que sí.
És que jo crec que li va costar, sí. Però ara porta la segona volta de la temporada, jo crec que ho està fent bé. I és una jugadora que té potencial.
Sí, ara juga una mica més avançada i crec que una mica més avançada ella se sent,
sí,
més còmoda,
se sent més
tranquil·la.
Més al mig.
Sí.
Bona Paradat és ex-Barça?
Sí.
I on va passar abans d'anar a l'Espanyol?
No, va anar directament.
Ah, va anar directament. El que passa és que va tenir una lesió que li va costar...
Una tia amb seny.
Sí. I res, aquest cap de setmana l'Espanyol juga contra el Llevant, que també, doncs, a casa, un partit per gaudir a casa, amb l'afició, tranquil·litat i per tornar a sumar de 3.
La Lliga F està clar que aquest any no caldrà patir per cap equip català. I a primera ref, patíem per l'any Lleida i per l'Europa, i diríem que carai creu, és a dir, l'any Lleida ja el tenim fora de la zona de descens.
Sí,
eh?
A dia d'avui hi ha cinc jornades d'acabar la Lliga, trobem a l'AEM fora del descens. Sí que és cert que a un punt de la quarta posició per la cua, que és la posició que marca el descens, però bé, a dia d'avui estan fora, crec que respiren una mica, van guanyar contra l'Europa. Aquest cap de setmana, bueno, van empatar contra el Betis, que era el partit que els hi quedava pendent de la jornada 18. Van sumar 4 punts en qüestió d'una setmana i mitja, fet que bé, que els hi va donar, bueno, els hi va permetre agafar una mica més d'aire i que ara puguin estar fora de la zona de descens i poder assumir aquest últim tram de Lliga amb una mica més de tranquil·litat.
I de segona ref, segona i tercera, tens alguna cosa destacada?
Bé, la victòria contundent del filial del Badalona Women per 7-0 contra el filial de l'AEM.
Doncs Déu-n'hi-do el Badalona, que fa bé les coses tant a la Lliga F com en el seu filial. I dèiem al principi del programa que heu estat a Torrevieja perquè era el campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques sub-14 i sub-16, ho dic bé?
Així és.
Correcte.
I Catalunya va arribar a les dues finals, però les va perdre totes dues.
Exacte, Catalunya va fer una mica el complicat, no? Que al final el campionat doncs, t'enfrentes contra seleccions amb jugadores de molt bon nivell. Si no dic malament, crec que ha sigut un campionat on s'ha mostrat molt bon nivell. I jo, en part, me n'alegro molt, perquè crec que això vol dir que les coses estan fent bé tant en els clubs com en les seleccions i que cada vegada podem comptar amb jugadores més bones.
I us deixarem dos noms.
Mira, doncs us anava a dir que si em podíeu destacar, el que passa que, clar, això ja és informació confidencial, perquè no crec que hi hagués gaire gent a Torrevieja veient...
Està amb jo, la Paula, els familiars i poca doncs cosa més.
I un aire que flipes, eh?
Apuntarem aquests dos noms per, jo crec que d'aquí 4 o 5 anys, les noves Carles Julias.
Sí, aviam si dic bé el cognom. Una és Sara
Robert,
del Villarreal, i una altra que m'agrada molt és Mayalen Valladares, de l'Atlètic. Apunteu, aquest podcast val milions.
Sara Robert i l'altra, perdona?
Valla.
Me l'apunto. No, és que porto tot el programa...
Com tallarà aquest tros?
Perdó. No, perquè porto tot el programa parlant de Torrevieja i és Torrevella. Sí. I aleshores la Ruta m'apuntava bé que, corregim, disculpeu, és Torrevella, que és Alacant i té traducció. Volies parlar també de la Iacabetes?
Sí, bueno, una altra jugadora que...
Perquè aquesta no estava al torneig, eh?
No, aquesta estava a Cacereño, jugant amb el filial, una altra vegada convocada amb el filial.
Del
jugadora,
Barça?
Sí, amb el filial del Barça. Una jugadora 2009 que va començar la temporada amb el C, però a mesura que ha anat avançant les competicions, doncs...
2009, eh?
Sí,
2009.
Ha agafat més protagonisme amb
el B. Una veterana, 2009, una veterana respecte als noms que ens acaben de dir.
I és, sens dubte, una jugadora que apunta maneres, molt perfil Clara Serra Jordi, amb molta personalitat, molt de caràcter, molt bon domini del mig del camp, tant ofensiu com defensiu. Crec que és una jugadora que haurem de seguir de prop, perquè sens dubte té molt de talent.
El que passa és que, clar, se'ls acumula una mica, eh? Les jugadores del mig del camp al Barça, que pugen...
Moltes pilotes d'or i futures pilotes d'or veig aquí.
S'han de cuidar aquestes jugadores.
Però jo aquesta potser la veig més de... O sigui, també pot jugar a l'interior, perquè té arribada, però també ho fa bé com a sis més posicional.
Sí, més posicional.
Perquè tàcticament és molt bona.
A mig centre.
Sí. Jo volia aplaudir, però no podem estar aplaudint tot el programa. Però aquesta jugadora és d'aplaudiment.
Va.
Bé, cabetes! T'esperem al primer equip.
Vinga, va, que marxem. Tanquem aquí el 13è capítol d'aquesta segona temporada. Gràcies per la vostra fidelitat. Ja sabeu, com sempre, que si voleu enviar-nos els vostres comentaris, tenim obert el perfil de la TDG-oficial a Twitter. Gràcies a la Ruth Vilà, la Maria Tiques, l'Andrea Ors i la Paula López, amb el Salva Pou al muntatge musical, i un record pels habitants de Torrevella que hem tingut avui ben presents durant tot el programa. Fins aviat!
Fem Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, presentat i dirigit per Sònia Gelmà.